Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les piscines municipals ja estan preparades per l'etapa de represa. Les principals novetats, entrades més barates, compra telemàtica, aforament reduït i canvis d'horaris. Tots aquests canvis s'han aprovat en un ple municipal extraordinari amb l'objectiu de facilitar la utilització d'aquests equipaments en un estiu atípic. La regidora d'Esports, Laura Reyes, ha destacat els següents canvis.
Per una banda, es redueixen els preus d'entrades individuals amb una mitjana d'un 40% a totes les piscines i d'un 34% a la bassa. Eliminarem també els carnets de temporada i també suprimeixen les bonificacions establertes durant la possible onada de calor.
Avui també s'ha fet un segon ple extraordinari on la majoria ha votat a favor d'una moció presentada per Esquerra, la Crida i Junts en contra de la prohibició del Tribunal Suprem d'exhibir banderes no oficials en edificis públics. Nova denúncia per l'estat dels jutjats de Sabadell. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, obre una actuació d'ofici per mancances sanitàries i de climatització d'aquest equipament. Ribó agafa el guant del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, que assegura que l'edifici no compleix amb les mesures de prevenció davant del coronavirus. Les noves deficiències se sumen ja a les històriques, la mala climatització i la poca ventilació de l'equipament de l'Eix Macià. I en esports, el playoff express podria jugar-se en públic a les grades. El Consejo Superior de Deportes deixa la porta oberta que sigui així, deixant la decisió en mans de cada comunitat autònoma i no en les de la Federació Espanyola de Futbol. Tot plegat mentre els enfrontaments de primera i segona divisió s'estan jugant a porta tancada. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que comencen a estabilitzar-se respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i al cap de setmana? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda de divendres amb el cel mig ennuvolat i també amb creixement d'algunes nuvolades que afectaran puntualment punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu, del quadrant nord-est i també punts de la serralada prelitoral, amb alguns ruixats en aquests sectors, acompanyats de tempesta. També poden afectar la zona del port. Avui la temperatura màxima al Pirineu entre els 18 i els 23 graus i entre els 22 i 27 a la resta del territori. El vent es mantindrà fluix de component sud. Demà dissabte, molt de sol, amb, això sí, núvols baixos al matí al terç sud i creixement a partir de migdia, novament, a punts del Pirineu, del Prepirineu, amb alguns ruixats també al sector oriental i a partir de mitja tarda podrien afectar el quadrant nord-est i també punts de la depressió central. Demà la temperatura més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació prou tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, malgrat que es preveu una sortida de molts vehicles entre avui i demà arran del que pel molts serà el pont de la Revetlla de Sant Joan. Pel que fa a les incidències més properes a Sabadell, sí que trobem retencions a la B30, al seu pas per Barberà del Vallès, amb un quilòmetre de retencions en sentit sud, en l'enllaç concretament amb la C58. En canvi, no trobem cap mena d'incidència a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Aquest matí s'han celebrat dos plens extraordinaris de forma telemàtica. El primer ha servit per adaptar algunes polítiques a la situació fruit del coronavirus, com és habitual els últims mesos. El principal punt del text han estat les modificacions de la normativa que regirà les piscines municipals aquest estiu, com ara els preus, els horaris o els aforaments. Però l'executiu local també ha aprofitat per fer alguns canvis en els pressupostos per desviar diners cap a la neteja viària, la policia municipal o materials de protecció. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Començant per la temporada de piscines, que arrencarà el 6 de juliol, les tarifes baixaran un 40% de mitjana. Per exemple, les entrades individuals d'adults seran entre setmana de 2 euros a les piscines i de 2,5 a la bassa. En cap de setmana seran de 2,5 euros i 3,5 euros, respectivament. Són mesures per compensar les restriccions que hi haurà, com ara que s'establiran dos torns de matí i de tarda per poder desinfectar els equipaments entremig. En aquest sentit, els partits de l'oposició han estat a favor de la proposta, però discrepen que la temporada hagi de començar tan tard. Ho expressava el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández.
Avui ja estem a la nova normalitat. Demà comença l'estiu. Jo ja sé que es va planificar la obertura de les piscines pel 6 de juliol, però clar, que avui entrem a nova normalitat, que demà comença l'estiu i que no podem obrir piscines fins aquí 17 dies, a més va en contra del que estan fent els municipis de l'entorn o d'altres municipis, no? Que les apertures són abans. Si ho poden fer altres, ho podem fer nosaltres. No sé per què hem d'esperar fins al 6 de juliol.
En el mateix sentit, s'han manifestat Esquerra i la Crida per Sabadell, que també consideren que la temporada es podria allargar fins a finals de setembre. A part de l'equip de govern, també hi ha votat a favor Junts per Sabadell.
Per altra banda, també ha prosperat una modificació dels pressupostos per incloure partides per combatre el coronavirus.
Les ha detallat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
I les actuacions en neteja viària i recollida exterior s'han xifrat en 242.373,82. Servei de Seguretat i Civisme, per minimitzar els possibles riscos de contagi, s'ha d'evitar compartir material i per tal que a les intervencions policials, disculpeu, hi hagi almenys contacte físic possible, es necessita l'adquisició de determinat material valorat per un import de 319.120. Serveis generals, compra d'elements de protecció EPI i altres productes de neteja i desinfecció i dotar els equipaments municipals d'element de neteja i desinfecció. 771.300.
Unes partides que han estat crítiques perquè el govern hi ha inclòs la compra de les pistoles Taser per la policia municipal.
I com dèiem, avui hi ha hagut un segon ple extraordinari on la majoria ha votat a favor d'una moció presentada per Esquerra, la Crida i Junts en contra de la prohibició del Tribunal Suprem d'exhibir banderes no oficials en els edificis públics. Recordem que actualment la façana de l'edifici consistorial llueix la bandera LGTBI, la trans i una pancarta a favor dels refugiats. La moció defensava la llibertat d'expressió de l'Ajuntament i només s'hi ha abstingut Ciutadans per raons de forma.
La sentència del Tribunal Suprem impedeix que hi hagi banderes no oficials als edificis públics. Pels tres partits proposants de la moció, és un atac a la llibertat d'expressió. Ho manifestava aquest migdia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández.
A llibertat d'expressió de les institucions democràtiques i afecta greument la possibilitat de representar la diversitat dels nostres ciutadans i ciutadanes en un moment on aquest dret ha estat manllevat en repetides vegades per part de l'estat espanyol i per diferents poders fàctics.
Per part de la Crida, la portaveu Nani Valero ha afegit que, per fer cas de la sentència, això implica deixar de visibilitzar lluites socials que s'han de reivindicar.
Acatar aquesta sentència vol dir excloure la manifestació de lluites i denúncies socials i populars. Vol dir que haurem de retirar el cartell que fa més de 15 anys que la Roda de la Pau va posar el seu missatge no a la guerra i sí a la pau per denunciar els conflictes armats arreu del món. Tampoc podrem posar el llaç al Dia Internacional de la Sida, ni atendre la petició com la del Dia Internacional de la Síndrome d'Angelman, una malaltia minoritària, ni la bandera del poble gitano, ni per suposat les que ara estan en reconeixement al col·lectiu LGTBI.
És en aquest sentit que la moció ha rebut els vots favorables de l'equip de govern. Marta Morell, portaveu de Podem.
És el resultat d'una interpretació fortament conservadora del dret i que, per tant, no podem compartir en absolut. Veiem també un cop més com el conservadorisme intenta reescriure el guió bàsic del joc democràtic mitjançant una sentència que qüestiona la llibertat d'expressió i la nostra capacitat com a ajuntament de contribuir a la defensa dels drets civils i dels drets humans.
El PSC, en canvi, ha donat suport al text, però han criticat algunes manifestacions que s'han sentit a la sessió telemàtica, posant en dubte la qualitat democràtica de l'estat espanyol. L'únic partit que s'ha abstingut ha estat Ciutadans per la forma i algunes expressions del text, ha conclòs el portaveu Adrián Hernández.
Aquesta tarda s'ha presentat a Sabadell el primer grafit dedicat a la diversitat sexual i de gènere de la ciutat. Des d'avui, la paret de l'edifici que acull el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, i també el SAI, Servei d'Atenció Integral LGTBI, mostra un arbre amb varietat de branques, fulles, flors i fruits, formes i colors diversos i canviats en al·lusió de la diversitat que es vol reivindicar. L'obra és del grafiter sabadellenc Quimo Osuna.
El membre d'Artefacto, col·lectiu artístic implicat en les reivindicacions socials del municipi, vol donar un missatge de benvinguda a la diversitat sexual i de gènere, de rebuig a les discriminacions i de defensa dels drets a la igualtat. Ara les parets de l'edifici del carrer Vilarrúbies ofereixen el reclam que es vol transmetre des de l'Ajuntament. Marta Morell és segona tinenta d'alcaldessa en l'àmbit de feminisme, benestar animal i participació.
En el nostre dia a dia hem de tenir clar la importància de defensar que Sabadell està a favor dels drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i també intersexuals. En aquest sentit, el tema del graffiti, com us deia, no, és una de les línies, bueno, és una de les accions fetes a l'espai públic. La segona acció la farem la setmana vinent, que és quan pintarem els 6 passos de vianants amb els colors de la bandera irisada.
Amb aquestes accions, Sabadell s'adhereix a la nova campanya impulsada per l'àrea LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Així s'encara la recta final del programa d'activitats Ventilem els armaris, que s'ha treballat amb les entitats i acabarà el dia 28 de juny, dia de l'orgull LGTBI.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El síndic de Greuges de Catalunya obre una actuació d'ofici als jutjats de Sabadell per diverses mancances sanitàries i de climatització. Després de visitar les instal·lacions dilluns d'aquesta setmana, Rafael Ribó ha pogut comprovar sobre el terreny quines són les deficiències que afecten els treballadors i visitants que acull la seu judicial. Si bé el pressupost de més de 3 milions d'euros per canviar l'aire condicionat està aprovat, la comitiva ha constatat que, pels advocats col·legiats, és impossible que s'instal·li abans dels mesos de setembre o octubre.
Els problemes de climatització que els jutjats de la ciutat arrosseguen des de fa temps i les diverses mancances de seguretat sanitària van portar el síndic a fer una reunió prèvia que es va celebrar per videoconferència amb diversos agents implicats, com ara la síndica de Greuges de Sabadell i Bavellan, l'alcaldessa Marta Ferrés i representants de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, entre d'altres. Per la seva banda, el secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Conselleria, Joan Domènech, va demanar disculpes per la situació actual i va oferir la creació d'un grup de treball específic. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, va insistir a cedir els terrenys a la Conselleria i que es posin en marxa les actuacions per la realització del nou edifici dels jutjats de Sabadell.
3:15, Sabadell es troba instal·lada des d'aquesta mitjanit en l'etapa de represa, juntament amb tota Catalunya. Això significa que les restriccions més dures per la pandèmia queden enrere i que no hi ha limitacions de mobilitat dins de tot el territori català. El pas a la nova normalitat arriba a les portes de Sant Joan. Les autoritats sanitàries han demanat precaució i no abaixar la guàrdia, tot recordant que el virus es manté actiu. A la ciutat, l'entrada en el nou escenari ha vingut acompanyada d'una bona notícia pels més petits.
Després de més de 3 mesos sense riures, corredisses i jocs de tota mena, la major part dels parcs infantils de Sabadell han tret el precinte aquest matí. De fet, el tancament de les àrees de joc va ser una de les primeres decisions preses per l'Ajuntament abans fins i tot que arribés el decret de l'estat d'alarma. A partir d'avui, però, els parcs tornen a tenir vida i nens que hi juguen. Des del consistori propelen a la responsabilitat i evitar les aglomeracions, ja que el coronavirus encara és un perill latent, tot i que el nombre de contagis es mantingui a la baixa. De manera que si a partir d'avui aneu al parc amb els vostres fills, recordeu la necessitat de mantenir les distàncies de seguretat, utilitzar sempre la mascareta i mantenir en la mesura del possible la higiene de mans.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La regidora de Salut pararà especial atenció aquest estiu a la vespa asiàtica, una espècie no més agressiva que les vespes autòctones, però sí que representa un perill per l'ecosistema i en especial per les abelles de la mel. De moment no s'ha tingut constància de l'aparició de cap exemplar ni de cap niu al rodal de Sabadell. Tot i això, la regidora de Salut, Sònia Sada, demana a la ciutadania que avisi les autoritats competents en cas de detectar-ne la presència. En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, Sada ha apuntat que tenen un protocol específic a punt.
Tenim alguna espècie protegida, és el nostre tipus de tractament, i d'altres que són més resistents. I aleshores aquesta vespa, la velutina, bueno, s'està fent de forma estable a la nostra ciutat i disposem d'un protocol que estableix actuar davant dels nius, els vespers, en funció dels factors. L'any passat sí que vam fer alguna retirada de vespers, però que estaven situats en espais que no revestien cap perill per als ciutadans.
La vespa asiàtica és un risc de cara a l'estiu, però també ho és la proliferació d'altres insectes com les paneroles, el mosquit tigre, les xinxes o els rosegadors com les rates.
Per evitar plagues possibles, coincidint amb l'ascens dels termòmetres, la regidoria de Salut fa tractaments en tot el clavegueram un cop cada trimestre. Unes actuacions que són més intensives en les zones amb més població, on les plagues acostumen a reproduir-se més ràpid. La regidora de Salut ha explicat com treballen els tècnics del departament.
Ara fem les mateixes freqüències de tota la ciutat, però evidentment aquells nuclis on hi ha més concentració, com he dit abans, de població, de comerç, de restauració, d'altres activitats que hi ha més moviment de gent, aquí doncs procurem ser una miqueta més agressius, no? A l'hora de, no en quant al tipus de tractament, perquè nosaltres tots els plaguicides estan ajustats a normativa associada i a la seva aprovació d'ús, sinó en quant a la quantitat a aplicar, perquè entenem que ja es concentra, probablement hi ha més concentració de qual tipus d'aquests bitxos.
Els tractaments programats, a més, cal sumar les actuacions sobtades arran de les instàncies que presenten els sabadellencs quan detecten una presència d'insectes o altres animals fora del que és habitual. Des que va començar l'any se n'han fet més de 300, mentre que en tot el 2019 els tractaments extraordinaris van ser més de 900.
Més notícies en format més breu. Sabadell s'assuma aquest dissabte, dia 20 de juny, a la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
L'acte central de la jornada serà demà dissabte amb la publicació d'un manifest en què s'insisteix en la importància i urgència de la necessitat d'impulsar programes d'acollida i integració per a aquestes persones.
Es calcula que al món hi ha uns 72 milions de persones que viuen desplaçades de casa seva, segons l'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats.
La síndica municipal de Greuges, Eva Avellan, ha lamentat les condicions en què han de viure moltes d'aquestes persones per la inacció de les administracions.
S'estan incomplint una pila d'acords internacionals, no?, per l'acollida de refugiats, i les persones estan en unes condicions que ens hauria de fer vergonya a tots no poder garantir els drets humans d'aquestes persones que marxen bàsicament per tots els conflictes que hi ha, etcètera. No? És a dir, que jo crec que sí que a nivell social i a nivell de conscienciació social, diguem-ne, tots plegats haurien de fer un examen de consciència per com s'està abordant aquesta situació.
Tot i això, Avellan ha reconegut l'esforç de l'Ajuntament de Sabadell, que ha mostrat la seva sensibilitat per aquesta realitat en més d'una ocasió, tot i que l'acollida de refugiats és competència estatal.
Ferrocarrils de la Generalitat recupera demà el 100% del servei tant els caps de setmana com els dies laborables.
Segons ha informat avui la companyia, la demanda s'ha recuperat fins a assolir un terç de les validacions habituals abans de la crisi de la Covid-19. Amb més de 116.000 viatges els dies laborables a les línies metropolitanes, 83.000 a la línia Barcelona-Vallès, Ferrocarrils ha consolidat la recuperació d'usuaris. El pic més baix de la demanda es va registrar a l'abril, quan només viatjava un 5% del passatge habitual abans de la pandèmia. Ferrocarrils també ha informat que de cara a Sant Joan les línies interurbanes finalitzaran el servei a mitjanit, mentre que les línies que transcorren íntegrament per Barcelona s'acabaran a les 2 de la matinada.
El Consell Comarcal ha assessorat i orientat més de 1.100 persones des de l'inici de l'estat d'alarma als 6 municipis on presta els serveis itinerants d'ocupació.
Des de l'inici de la pandèmia s'han realitzat 2.152 atencions. L'augment de les atencions respon a la necessitat d'assessorar persones afectades per expedients temporals d'ocupació o d'atur aquests mesos. També han gestionat 29 ofertes de feina i un total de 305 persones s'han incorporat de nou al mercat laboral amb una nova oportunitat de feina.
El carrer del Raval de Fora ha estat l'escenari d'una troballa històrica que ens ajuda a entendre el nostre passat. Es tracta d'una part del fossat medieval, un element defensiu que envoltava les muralles i que data del segle XIV, quan Sabadell era encara una vila medieval.
Ara potser se'ns fa estrany pensar que Sabadell havia estat fortificada i emmurallada, però amb troballes com aquesta podem conèixer un xic més el seu traçat, la seva extensió i de la nostra història. Tot va començar aquest mes de juny amb unes obres a la finca d'un particular, el número 14 del Raval de Fora, que van deixar al descobert un tram d'aquella antic fossat que al segle XIV servia per protegir la població dels atacs enemics. En parla Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història de Sabadell.
Estem parlant de que la muralla encerclava els habitatges que queden entre la via de Massaguer i el Raval de dins. Els encerclava. Era un nucli també amb molta activitat terrissera posteriorment, quan ja les muralles ja no funcionen. Però és important haver detectat el perímetre exterior. De fet, s'ha detectat només un trosset del fossat en aquesta finca.
És la primera vegada que es documenta el traçat del fossat defensiu en aquest carrer i és que les cases més antigues del Raval de Fora es van començar a construir a partir dels segles XVII i XVIII, a la part exterior de la vila emmurallada. Un cop el sistema defensiu ja havia estat cobert i també inutilitzat. Ara s'ha constatat que la major part del fossat es conserva just a sota de l'actual carrer.
Sí que per la banda de la via de Massaguer ja s'havien localitzat en dos punts, dos trams de muralla i una part del fossat defensiu que estava adossat en la construcció pròpia de la muralla. I per tant, en aquest sector del Raval de Fora, en aquest sector més exterior de la vila medieval, és la primera vegada que es localitza allà on ja es preveia que podria sortir, com ha estat en el cas d'aquesta promoció privada d'un solar concret del carrer del Raval de Fora.
Òscar Matas ha estat l'encarregat de dirigir la intervenció arqueològica que ha permès analitzar i catalogar les mostres. Unes troballes que ara quedaran de nou enterrades per donar pas a la construcció d'un edifici de propietat privada, però que han ajudat a descobrir el trencaclosques, que és el sistema emmurallat de la Sabadell medieval.
La joventut de la faràndula començarà la temporada 2020-2021 més tard de l'habitual com a mesura preventiva davant les incerteses derivades del coronavirus. En lloc d'encetar funcions al novembre, ho farà un mes més tard, amb els pastorets. Des de la companyia han pres aquesta decisió per protegir l'ADI, com apunta el president de l'entitat, Salva Peig.
És una decisió que no està presa de bon gust perquè no ens agrada, però de cara a protegir l'estrena de l'ADI, que volem que sigui una estrena a bombo i platillo, que tingui l'èxit que es mereix, no ens veiem... Ens fa por fer-la al novembre. Ens fa por programar al novembre perquè no veiem clar el tema protocols, no veiem clar el tema assistència als teatres. Si mira, si d'aquí al novembre tot és correcte i no hi ha cap problema i ens hem equivocat, doncs pues mira, ens aguantarem, però a dia d'avui no ens veiem amb cor de fer-ho.
Començar amb els pastorets, doncs, és una garantia perquè la poden portar a escena en pocs dies de preparació. Tot i això, els farandulers es preparen per si els protocols dalt de l'escenari els obliguen a reenfocar-los. I és que si es limiten el nombre d'actors, aquest muntatge amb un centenar de persones implicades no es podria realitzar com fins ara. El març arribarà a la dia amb la previsió que l'entitat haurà pogut comptar amb els 3 mesos i mig que necessita per reprendre assajos i acabar els decorats. La temporada de la joventut de la faràndula acabarà amb el préssec gegant el mes de maig. El muntatge farà la seva tercera temporada.
Després de la tempesta no arriba la calma. Arriba l'Auditori de Barcelona amb la nova temporada. Troba't amb la música, amb la llibertat, amb la força, amb els instints, amb tu. Primer moviment, la creació, l'Auditori de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, una actualitat que de nou passa per les xifres. La revisió de dades de les sèries històriques del Ministeri de Sanitat ha fet aflorar 1.177 morts més per coronavirus, amb un total de 28.313.
D'aquests, 115 s'haurien produït entre el 7 i el 17 de juny i la resta serien anteriors. El Ministeri fa setmanes que revisa les sèries perquè, segons diuen, durant el pic de la pandèmia, moltes de les defuncions no es van poder situar en les dates que els corresponien. Malgrat això, la xifra continua distant molt de l'excés de mortalitat que fixa l'INE aquest any i que se situa en 43.945 persones.
Els positius per Covid-19 a Catalunya des de l'inici de la pandèmia sumen 70.216, segons dades del Departament de Salut.
En aquests 3 mesos, un total de 4.123 persones han estat ingressades de gravetat, tot i que actualment en són 66. També s'han comptabilitzat fins avui un total de 39.247 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb el coronavirus.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, espera trobar una vacuna contra la Covid-19 abans de finals d'any.
L'organització preveu que a finals d'any ja hi hagi entorn d'uns 200 milions de dosis i que el 2021 ja n'hi hagi milers de milions. Ara mateix s'està investigant unes 200 vacunes potencials i una desena passarà ja a la fase 3 d'assaig clínic, on es veurà si són efectives i segures.
Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea deixen per al juliol la negociació del pla per rellançar l'economia després de la crisi causada per la Covid-19.
Els líders dels 27 no han aprovat posicions durant una trobada en què s'han limitat a explicar la seva posició envers el pla de l'executiu europeu. Les qüestions que més allunyen la possibilitat d'acord continuen sent la mida dels fons de reconstrucció i del pressupost pels pròxims 7 anys, la proporció de transferències i préstecs i la condicionalitat i els criteris d'assignació dels fons.
El brot de coronavirus en un escorxador d'Alemanya ja deixa un total de 730 treballadors contagiats.
La ministra d'Agricultura del país ha anunciat que s'investigarà el focus de contagi a fons i si ha estat més greu per les condicions laborals dels treballadors de la planta, que pertany a una de les grans empreses càrniques d'Alemanya.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Porta oberta a la disputa del playoff express en públic a les grades. Segons ha avançat el portal Usport, el Consejo Superior de Deportes deixarà la decisió en mans de cada comunitat autònoma i no en les de la Federació Espanyola de Futbol.
A diferència de primera i segona divisió, s'estan jugant els partits a porta tancada, el govern fa aquesta distinció perquè segona B no és una categoria professional. Per tant, qui tindrà potestat per decidir és, en aquest cas en concret, la Junta d'Andalusia. Això alteraria el principi de neutralitat. El Marbella, per exemple, com a equip de la seu organitzador, en sortiria beneficiat, tot i no poder jugar al seu estadi. En un altre dels enrenous per resoldre a un mes vista de les eliminatòries. Ahir el CSD va comunicar al Lleida Esportiu no haver donat validesa oficial al playoff express, tot i que les últimes informacions apunten a l'aprovació de la reforma reglamentària acordada per la Federació. El conjunt de la Terra Ferma ha demanat avui explicacions a les autoritats mentre segueix endavant amb el seu recurs per paralitzar la promoció i que es disputin les últimes 10 jornades de Lliga que restaven.
I aquest diumenge es compleix mig segle de l'últim ascens de l'Oar Gràcia a l'elit de l'handbol estatal. Aquell 21 de juny del 70, l'equip sabadellenc va remuntar el 22-20 encaixat a l'anada a la pista del SEAT de Madrid, imposant-se per un clar 26-18. Un duel que es va jugar a la pista del carrer Permanyer i que tornava a posar el conjunt gracienc entre els millors del país. Martí Sala, jugador d'aquell històric equip, recorda així el camí a l'ascens.
La lliga prèvia a fer la promoció, recordo el partit que vam fer contra l'Obresport d'Alicant, que hi havia el famós Pitiu Rochel, i que vam guanyar, em sembla, d'un gol, doncs que va ser clau per quedar segons classificat darrere del Marcol, per després passar a jugar una fase final amb equips tan anomenats com el Vallhermoso, aquella època del de Madrid, el Sallego de Sant Sebastià i el Real Sporting de Gijón, que també vam superar una mica justets per gol a baix amb el Sallego. Vam quedar segons i per això vam tenir dret a jugar a la promoció.
Malauradament, el retorn a Divisió d'Honor del Gràcia només duraria una temporada. Entre les baixes forçades i que l'equip no podia jugar els seus partits de local al carrer Permanyer per no estar a la pista coberta, no es va poder evitar el descens. Malgrat tot, un altre dels jugadors d'aquella plantilla, Tomàs Fernández, posa en valor aquella temporada.
Que van perdre, però van fer el dia que va venir el Barça aquí al Cervantes, doncs van fer un partit molt maco. Se van fer i van disfrutar tot el que van poder. El que passa que era un any complicat, evidentment, tal com diria el Martí pel tema desplaçament. I bueno, va ser un any doncs, que a partir d'aquí el Gràcia va anar amb una tendència doncs, de perdre categories, no? Però mirant-ho en perspectiva de 50 anys, i bueno, nosaltres encara hi continuem vius, i hi ha molts clubs que no existeixen, no?
El Club Verd i Blanc tenia previst homenatjar aquell històric equip, però la pandèmia ha ajornat la celebració per més endavant. Tot i que la majoria de competicions no es reprendran fins passat l'estiu, molts equips han aprofitat el relaxament de les mesures per tornar-se a entrenar. Un d'ells, per exemple, ha estat el Bàsquet Pia, encara amb Pau Viladomat a la plantilla. Al jugador se li va comunicar que no es comptava amb ell per la pròxima temporada, però el cos tècnic no li ha posat cap impediment per exercitar-se amb ells. De fet, el mateix Viladomat ha explicat que, tot i haver fitxat pel castellà, encara pertany a la disciplina Escolàpia.
De porto aquí 4 anys, tots som com una família i de fet va ser com un entreno més. De fet, no vam ni comentar el tema de l'any que ve, tots teníem moltes ganes d'agafar la pilota i anar a tirar. Les mesures de seguretat, va ser més estrany el fet d'anar a entrenar i de les mesures que havien de prendre, que no pas el fet de que jo, bueno, no jugaré a la Pia, ja ho sap tothom i és oficial, però va ser més curiós el tema de l'entreno en si, que no pas la meva situació personal.
La de Viladomat ha estat l'única baixa que ha donat el Bàsquet Pia. Amb 41 anys, el sabadellenc ha estat un dels pilars de l'equip les últimes 4 temporades, en les quals els escolapis han jugat a Copa Catalunya. Tot i la seva veterania, continuarà la mateixa categoria amb el castellà.
Notícies vespre.
I acabem el Notícies Vespre d'avui recordant l'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón, que ha mort avui als 55 anys arran d'un càncer. Conegut per la tetralogia del cementiri dels llibres oblidats, iniciada amb l'Ombra del vent, Ruiz Zafón va començar a escriure novel·la juvenil en la trilogia de la Boira i altres títols també com Marina. Ràdio Sabadell remetrà avui el programa de l'Espia de Mahler, on Zafón va participar al gener del 2016 per parlar de la seva faceta de compositor. En declaracions en aquest programa, Zafón assegurava ser molt perfeccionista, però està satisfet amb el que havia aconseguit a la vida.
I el que encara busco, doncs no sé, jo he arribat ja a una edat a la vida amb la qual jo crec que un ha d'intentar fer la pau amb un mateix i la pau amb el món i acceptar que un és qui és i un fa el que fa i ha de continuar lluitant i fent coses, però bueno, que potser doncs, bueno, això és el que hi ha, no? I que no podem estar constantment fustigejant-nos allà de dir no fas prou, no ho fas prou bé, tens que fer més...
A l'Espia de Mahler, presentat per Jordi Cos i amb Carlos Ruiz Zafón com a protagonista, sonarà avui a les 9 del vespre a la 94.6. Mig minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 19 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.